Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Segona sessió del judici per la violació múltiple de Sabadell d'ara fa 2 anys. Avui ha estat el torn per als 4 acusats, un dels quals ha admès haver mantingut relacions amb la víctima, però ha assegurat que en tot moment ha dit van ser consentides. Així ho ha explicat avui a l'Audiència de Barcelona, on es jutgen els fets.
Sí.
Hemos entrado a la habitación.
Se sentó
así.
Aquí,
se sentó al lado en el
sofá. Y él se entendía
y me dijo, ¿tienes novia?
Ah.
Pero la chica entró voluntariamente a esa habitación.
Voluntariamente. Y no tenía nada.
Lo juro por Dios, por mi madre.
D'altra banda, un altre dels acusats ha negat haver seguit la víctima a la sortida d'un bar del centre, tot i que les càmeres de seguretat de la zona contradiuen la seva versió. Els altres 2 processats han negat haver participat de la violació. Un d'ells manté que va passar la nit amb la seva xicota, mentre que l'altre assegura que va sortir de festa durant tota la nit. El testimoni dels 4 acusats arriba l'endemà que la noia, que ara té 20 anys, relatés la brutalitat de l'agressió sexual a la qual va ser sotmesa i que fins i tot afirmés que va patir per la seva vida. De seguida escoltem tota la crònica del judici pel cas de la manada de Sabadell. Abans,
titulars.
Uns titulars que també arriben acompanyats d'una última hora, i és que el confinament comarcal torna a partir de la mitjanit de dijous a divendres a Catalunya. Així ho ha decidit el Procicat després de l'empitjorament de les dades de la pandèmia dels últims dies. Com diem, una decisió que s'acaba de comunicar ara mateix. I des d'avui fins al 30 de juny hi ha temps per presentar la campanya de la renda. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Una campanya típica, en especial per les persones afectades per un ERTO. Estaran obligades a presentar la declaració pel fet de tenir més d'un pagador i molt probablement els sortirà a pagar. Josep Maria Navarro, gerent del gabinet GEMSA, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Però quan tu passes el CPE, es calculen el que et correspondria si estiguessis a l'atur. Per tant, molt probablement aquelles persones han cobrat menys, en salari brut i net, han cobrat menys del que cobraven en el seu dia a dia. Per tant, és probable que això s'ho hagin hagut de gastar per cobrir les seves necessitats elementals. No? I ara és possible que es trobin amb que hagin d'afegir una quantitat de diners, 1.000, 1.500 euros, una quantitat que pot ser relativament important.
Així mateix hauran de presentar la declaració les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital, tot i que en el seu cas el sortirà a zero, ja que és una subvenció exempta d'IRPF.
Cribatge massiu a l'Autònoma.
A partir de demà, el campus de Bellaterra oferirà la possibilitat a docents i alumnes de realitzar-se proves PCR per detectar casos asimptomàtics, però també proves serològiques per confirmar la presència d'anticossos. Els testos se'n podran realitzar uns 2.000 cada dia, s'allargaran fins al 15 d'abril.
Antonio Romero ha valorat fa uns minuts en roda de premsa la seva situació al Sabadell.
El migcampista andalús no jugava en Lliga des de la primera volta a Gijón, però a Butarque, Antonio Hidalgo li va donar pràcticament una hora de joc. Romero ha assegurat que té el rol assumit des del primer moment, però espera posar-li complicades les coses al tècnic en les últimes 9 jornades.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Comencem avui aquesta jornada amb una temperatura lleugerament més alta que la d'ahir. Destaquem, per exemple, a Barcelona aquests 13 graus, o bé a Sant Sadurní d'Anoia en tenim 6. S'espera que durant bona part del dia domini el sol amb l'arribada tan sols d'alguns núvols prims durant la segona meitat de la jornada i que han de deixar el cel entreanyinat. Pel que fa a la temperatura màxima, tornarà a ser molt suau, podrà pujar entre els 22 i 23 graus en molts indrets de l'interior de la zona i arran de costa una temperatura màxima que pujarà entre els 19 i 20 graus. Per tant, mantindrem l'estabilitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, aquesta hora una única incidència a les carreteres catalanes. Un accident a la 2 a Sant Vicenç dels Horts talla un carril en sentit Barcelona i provoca aturades de més de 2 quilòmetres. Per tant, precaució en aquest punt. I com funciona aquesta hora el transport públic? Ens ho explica la Judit Cabrera des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que poden superar els 25 minuts a les línies R1, R3 i R4 de Rodalies a causa d'una incidència que afecta les instal·lacions de l'estació d'Arc de Triomf. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts a 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El principal investigat per la violació múltiple de Can Feu assegura que va mantenir relacions sexuals consentides amb la víctima. L'identificat per les proves forenses com un dels 3 agressors de la jove s'ha defensat així durant la segona sessió del judici pel cas de l'anomenada Manada de Sabadell. La resta d'acusats, en canvi, s'han desvinculat completament d'aquest i han presentat possibles coartades per la nit dels fets. Espera.
El relat del principal acusat fixa que la víctima va arribar a l'oficina bancària abandonada amb un altre noi, abraçada d'ell i amb actitud afectiva. Un cop a les instal·lacions, però, la noia es va interessar en ell i van mantenir relacions sexuals consentides. Les ha descrit així.
Entonces empecé a hablar con ella. Se abalanzó sobre mí y nos hemos acostado los dos. Y entonces nos hemos besado, nos hemos quitado la ropa. Hemos mantenido una relación sexual consentida.
Per contra, l'acusat, que segons la noia el va seguir des del bar del centre i la va conduir a les instal·lacions de Can Feu, ha desmentit aquest extrem i assegura que va estar voltant per la Rambla amb una altra persona fins a les 8 del matí. En aquell moment, la policia el va arrestar a la nau on van passar els fets.
Què contó a la policia? Què li explico a la policia?
No, xarxi el polis. No me dejaron explicarles nada, porque no sabía hablar muy bien el castellano. Y no me dejaron tampoco explicar mucho.
¿Los agentes le hicieron preguntas?
No me han dicho nada.
Aquesta coartada, però, quedaria desmentida per les proves forenses. D'una banda, les càmeres del bar demostren que l'acusat la va seguir. Ho ha apuntat un perit dels Mossos d'Esquadra.
Este mismo individuo se le ve en la cámara de la calle como está sentado delante de la puerta de acceso al local. Y justo cuando se ve como desaparecen por la calle la señora Manjón con su acompañante, este individuo, al cabo de un segundo o dos, coge la misma dirección detrás de ellos.
El tercer acusat, per la seva banda, assegura que va passar la nit amb la seva parella i va dormir amb ella, com la noia va exposar com a testimoni en la sessió d'ahir. El quart exposa que va estar de festa amb un amic i no es va relacionar amb la resta d'acusats, però va passar la nit a les instal·lacions de Can Feu. Allà és on el van detenir l'endemà.
Avui era la segona sessió d'aquest judici per la violació múltiple de Sabadell, que va tenir lloc fa 2 anys. Avui era el torn dels 4 acusats, també els perits i els informes forenses. També s'exposaran les conclusions i el judici quedarà avui mateix vist per a sentència. D'altra banda, avui us expliquem que s'han presentat ja als mitjans una de les videocàmeres que l'Ajuntament ha instal·lat a l'Espai Públic del Sud amb l'objectiu de millorar la seguretat a la zona. Hi ha anat el nostre company, el Pau Durant. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, Núria.
On està situada aquesta càmera de seguretat?
Doncs mira, la que ens han explicat avui està justament a la plaça Picasso, al mig de tot l'espai on hi ha la pista de bàsquet, també el camp on es pot anar en patinet i fer concerts. Està posada just en un pal molt llarg que també té il·luminació al mig per controlar tot l'espai des de dalt. I també ens han comentat que n'hi ha una segona a la cantonada d'Aribau amb el passeig Espronceda. Aquestes imatges que ofereixen les videocàmeres queden enregistrades i serveixen també per fer reconeixement de cares. Han de permetre detectar incidències en temps real. L'alcaldessa Marta Ferrés ha destacat les més habituals.
Mira, hi ha una part molt important d'infraccions que són temes de convivència, purs i durs, és a dir, temes de convivència que ens hi trobem constantment i que de vegades ens estàs esperant o que algun veí o veïna et truqui, per tant, que amb les càmeres podem actuar de forma, diguem, en el moment en què tu veus, doncs ja podem actuar. I després també té una clara vocació de preventiva, és a dir, quan la gent sap que l'estàs observant, doncs, òbviament, per desgràcia, doncs, tots tendim a portar-nos millor, deixeu-m'ho dir així, no? I, per tant, doncs, també té aquest tipus de funció i, òbviament, en cas que hi hagi delictes, doncs, més complicats, doncs, també poder identificar aquestes persones, doncs, a través de les càmeres.
L'alcaldessa ha reconegut que quan la seguretat d'una zona augmenta, les infraccions solen desplaçar-se cap a una altra. Tot i així, Ferrer recorda altres mesures que s'estan aplicant, com és el cas de la policia de districte. Les càmeres de Campoamor, que han costat uns 18.000 euros, se sumen ja a les de Can Déu i a la desena de Can Roqueta. N'hi ha projectades també a diversos punts de l'Eix Macià i de Can Puiggener. I més endavant, segurament també, a la plaça Espanya.
Gràcies, pare, per aquesta última hora des de la plaça de Picasso. Molt bon dia. I després que el ple municipal hagi avalat el nou contracte del servei d'atenció domiciliària pel bienni 2022-2023, els grups polítics han tornat a mostrar les seves diferències sobre el futur del servei. D'una banda, Esquerra, la Crida i Podem defensen la municipalització del SAT, mentre que el PSC, Junts i Ciutadans s'hi oposen. Avui han expressat el seu punt de vista al debat de política municipal de Ràdio Sabadell.
El principal grup de l'oposició, Esquerra, ha defensat que el SAT passi a gestionar-se des de l'administració pública. Ho ha reclamat la portaveu adjunta, Elia Soriano Costa, que ha instat el govern local a iniciar un informe tècnic per avaluar la seva viabilitat. També des de la Crida defensen aquest model i critiquen que el nou contracte encara no contempli l'equiparació salarial de les treballadores del SAT amb les que tenen la mateixa categoria de l'Ajuntament. Ara bé, l'altra banda, Ciutadans argumenta que municipalitzar el servei no vol dir millorar les condicions laborals de la plantilla. El portaveu, Adrián Hernández, ha posat l'exemple de Cardedeu.
Desmitifiquem una miqueta de si és directe o indirecte el servei i ho vinculem a les condicions laborals, perquè les treballadores de Cardedeu, que estaran en una empresa pública, cobraran el mateix que les nostres treballadores. L'únic que hem d'aconseguir és millorar la parcialitat i la temporalitat dels contractes.
La resta de grups, PSC, Junts i Podem, han celebrat el nou contracte que preveu millores laborals i noves ajudes tècniques pels treballadors. Eloi Cortés és portaveu adjunt del PSC i Lourdes Ciuró, portaveu de Junts.
Hi ha el compromís d'adquirir-ne directament com a ajuntament per renovar la flota, diguéssim, municipal d'aquests instruments.
Estem satisfets que el govern hagi recollit la compra a instàncies nostres de més recursos per ajudar tant el confort de la persona assistida com a millorar la feina de la persona que cuida.
On s'ha tornat a veure la bona sintonia de les forces municipals és amb la defensa de les mocions que es van aprovar ahir per unanimitat. D'una banda, la Crida va aconseguir que l'Ajuntament es comprometi a crear un servei gratuït d'odontologia per a la població vulnerable, mentre reclama la resta d'administracions que promoguin també un servei semblant. Nani Valero n'és la portaveu.
Que el municipi, que és el que atén directament per proximitat a la ciutadania i donada la situació de crisi a la que estem entrant, que fa que molta gent deixi de prioritzar la salut bucodental perquè és privada, perquè costa molts diners, anem a promoure que es facin un servei, que es facin una sèrie d'actuacions odontològiques de caràcter municipal.
Per la seva banda, Esquerra ha aplaudit la moció de Junts que proposa dinamitzar els mercats municipals fora del seu horari comercial per fomentar l'activitat social i econòmica del seu entorn. Elia Soriano Costa.
Per nosaltres això és un punt estratègic del desenvolupament econòmic d'aquesta ciutat. Són punts neuràlgics que cohesionen la ciutat econòmicament però també socialment i creiem que el reconeixement que s'ha de fer de la funció que fan tant econòmica com social és molt important i estem molt contents que estigui sobre la taula.
I la portaveu de Podem, Marta Morell, ha valorat la moció que es va aprovar de Ciutadans, que proposa mesures per ajudar els joves a trobar feina i emancipar-se en el context de crisi actual.
Tenim nous reptes per endavant, volem escoltar els nostres joves i a les nostres joves per saber quines són les seves necessitats reals per acabar tenint el nou pla de joventut, que sigui un pla de les necessitats reals. Per tant, contentes que ahir poguéssim parlar també de joventut en el nostre ple.
Unes coincidències que també es van viure a l'hora d'aprovar una moció de l'Associació de Veïns de Campoamor, un barri que tindrà una placa commemorativa que recordi la figura del líder veïnal Diego Granero, mort a finals de l'any passat.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Són 2:15, arrenca la campanya de la renda 2020 amb la presentació de les declaracions per internet a partir d'avui. El 6 de maig començarà la formalització de la declaració per telèfon, mentre que caldrà esperar fins al 2 de juny per fer-ho presencialment. Els dubtes habituals sobre qui està obligat o no a fer la declaració de la renda enguany s'hi sumen les peculiaritats del 2020, les prestacions derivades del ERTO i la posada en marxa de l'ingrés mínim vital. La campanya finalitzarà el 30 de juny. Encara que la normativa es manté igual, durant l'any passat van canviar molt les circumstàncies personals i hi haurà moltes dades a comprovar en l'esborrany.
Un dels grups que hauran de vigilar més són els centenars de milers de treballadors en ERTO que hauran de fer la declaració de l'IRPF si guanyen més de 14.000 euros l'any perquè han tingut dos pagadors, l'empresa i el CP.
Els experts alerten que la gran majoria haurà de pagar.
Sí, perquè el CP no ha practicat retenció als pagaments de l'atur i alguns, fins i tot, hauran de tributar uns diners que no han percebut. Josep Maria Navarro, gerent de l'assessoria GEMSA, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Què passa quan el CP no ha fet retencions? Quan el CP no ha fet retencions, resulta que aquesta quantitat que ha rebut la gent no se li ha descomptat la part que se li quedarà hisenda i, per tant, en el moment de la declaració hauran d'afegir-hi diners. Diners que probablement no tenen, perquè probablement se'ls hauran gastat, no? Per tant, aquí hi ha dos problemes. El problema dels errors i el problema de les retencions, que serà gros. O sigui, aquest any ens ve a sobre una campanya molt moguda.
Per fer més còmodes aquests pagaments, Hisenda ha dictat un ordre perquè l'abonament es pugui fraccionar en 6 vegades a partir del 20 de juliol.
Pagaments indeguts al ERTO.
També suposarà un problema si hi ha hagut errors en el pagament del ERTO. En aquest cas, s'haurà de presentar una primera declaració i després fer-ne una altra quan el CP comuniqui quin és l'import correcte.
Una altra de les novetats d'enguany és que els beneficiaris de l'ingrés mínim vital es veuran obligats a tramitar una declaració de renda.
En principi, com que és una renda exempta d'impostos, no hauria de sortir ni a cobrar ni a pagar. Navarro creu que és una situació absurda i ha apuntat el perquè.
És una situació tremendament absurda. Jo crec que aquí hi ha una falta de sensibilitat i de sentit comú espectacular. No puc entendre com és possible que, i a més és que tenen totes les dades, perquè tot això, aquest ingrés vital, l'han donat els organismes públics. A què ve que aquestes persones s'hagin de veure obligades a fer un moviment d'aquest tipus presentant una declaració que segurament la majoria d'aquestes persones no han presentat en la seva vida i, a més, segurament no saben ni el que és.
En cas que la subvenció no superi els 11.280 euros, estarà exempta de tributació. L'Estat calcula que són més de 460.000 els beneficiaris de tot l'Estat.
I ara us expliquem el que us avançàvem en titulars. El govern preveu tornar al confinament comarcal a partir d'aquest divendres, tot i que la resolució actual havia d'estar vigent fins divendres a la nit. El número d'ingressats als hospitals i a les UCI per Covid va en augment en els darrers dies i les previsions apunten a un empitjorament dels indicadors de la RT i també d'un increment de casos amb els efectes que això pot tenir per la Setmana Santa. De fet, aquest dimecres ja s'ha notificat un increment de positius després de dies de xifres més baixes per l'efecte dels festius, habitualment hi ha menys diagnòstics. El Procicat es reunirà d'urgència cap a les 2 i està previst que hi hagi una roda de premsa aquesta mateixa tarda per informar d'aquests canvis. Però en qualsevol cas, la notícia d'avui és que retornarem al confinament comarcal a partir de la mitjanit de dijous a divendres. I enmig de tot plegat, tota la comunitat universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona podrà participar en un cribatge massiu per detectar casos asimptomàtics de Covid-19 i les persones que ja han passat la malaltia. Per això es podran fer dos tipus de proves, una PCR mitjançant automostra nasal i un test serològic ràpid. Ho explica el vicerrector d'Organització del Centre Universitari, Josep Vendrell.
L'habitual pes que es fa amb un escobilló posant-se al nas o a la boca o a les fosses nasals, per exemple, serveix per detectar persones que siguin portadors de la malaltia i que siguin asimptomàtiques. Per tant, és una mesura de prevenció i de contenció de l'actual fase de la pandèmia. Per altra banda, el test serològic serveix per detectar persones que han passat la malaltia, és a dir, que tenen ja anticossos. De forma que d'aquesta manera, el que es pretén fer amb aquesta segona prova, amb aquesta prova complementària, és un estudi que ens parli de la prevalència de la malaltia al cap del temps X que la persona que l'hagi pogut passar l'hagi pogut sofrir. De forma que tenim, per dir-ho així, un tall de possibilitats que es doble, que permetrà tenir un dibuix bastant acurat del que passa a la nostra comunitat.
Les proves es podran fer a partir de demà, Pere, i fins al 15 d'abril.
Hi haurà 5 punts habilitats, un de fix a la plaça cívica i un altre que serà itinerant, movent-se entre facultats per facilitar la participació de tothom. A Ciències i Biociències hi serà el 8 i 9 d'abril, a Filosofia i Lletres el 12 i 13, a l'Escola d'Enginyeria el 14 i a Medicina el 15. El dispositiu té una capacitat per fer 2.000 mostres diàries.
Amb aquest cribatge se sabrà la situació al campus universitari, mentre que a Sabadell els indicadors de la pandèmia continuen estancats.
El risc de rebrot és de 269 punts, mentre que la velocitat de contagi es manté al 0,81. La incidència acumulada 14 dies avui és de 329 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa als casos acumulats des de l'inici de la crisi, la xifra frega els 17.000, mentre que les defuncions han pujat a les 530, una més que ahir. Alhora continua creixent el nombre de persones vacunades. Un total de 30.384 sabadellencs ja han rebut la primera dosi i 12.527 han completat el procés d'immunització.
Notícies migdia.
8 minuts per arribar al punt de les dues. Colors del Món dona suport a fins a 24 joves africans en situació de vulnerabilitat que viuen a Sabadell. L'entitat de voluntàries atén els joves nouvinguts que no tenen accés a la documentació per treballar o als serveis més bàsics com l'habitatge i els subministraments. Per això han començat iniciatives de tallers als instituts i de petites manufactures de bijuteria per aconseguir suport econòmic.
Els joves participen en aquestes xerrades explicant la seva experiència migratòria. Contràriament al que molts pensen, no és un procés curt i quan arriben a la nostra ciutat, sovint fa molts anys que va marxar dels seus pobles d'origen al Senegal, Mali, Algèria o al Marroc. Esther Artigas, voluntària, explica en què consisteixen aquestes trobades. Són declaracions al programa Al Matí.
Des de que la gent entengui per què surten del país, quan acaben d'explicar una mica, la pregunta és: vosaltres en aquesta situació què faríeu? I tots, absolutament tots els nois diuen: nosaltres també sortiríem del meu país, d'aquest país, no? Llavors, tot el procés migratori que et deia, no? Uh-huh. Que a vegades ens pensem que en una setmana ja estan aquí i a vegades triguen 3-4 anys en poder arribar a Espanya, Itàlia, on vagin a parar. I després que la gent es pensa o ells es pensen que quan arriben aquí ja està. No, doncs després comença una altra lluita increïble.
Molts d'aquests nois topen que no poden accedir a contractes de treball perquè no poden regularitzar la seva arribada, una situació que els aboca a treballar recollint ferralla que els hi permeti tenir uns petits ingressos d'euros al dia.
Què t'importa si lo digo así, si t'ho dic així, si ho fa així? Lo important és que el corazón...
En el panorama actual de restriccions a la cultura, el cicle 94 Butaques i tu, d'Uiu Promotors, apareix com a alternativa per a aquells que vulguin gaudir d'artistes de quilòmetre zero o de renom en la música catalana. La proposta comptarà amb la participació d'artistes com Ilus Teatre, el sabadellenc Lluís Coloma o la Judit Nederman, que escoltem de fons.
Els espectacles d'aquest cicle obriran les portes de l'Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 amb un aforament limitat a 94 assistents. En aquest marc es donaran a terme 6 concerts entre aquest mes i el mes de juny, tot seguint les mesures de seguretat com la ventilació dels espais, accés esglaonat dels espectadors o mesures d'higiene. Amb això es pretén demostrar que la cultura és segura. El promotor d'Uyu, Pere Orpí, ja va assenyalar l'èxit que va tenir l'estiu passat la iniciativa similar, i som. De fet, el mateix Orpí assenyala que des que va començar la pandèmia, la programació de nous espectacles ha seguit sempre en marxa.
Nosaltres, en principi, que ja hem treballat així, perquè des que va esclatar la pandèmia ara fa un any i una mica més, excepte els mesos que vam estar obligatòriament reclosos als domicilis, no hem deixat de programar, i tot l'estiu passat fins i tot vam fer la festa major als jardins i portem gairebé 70 espectacles programats i hagin hagut mesures de confinament comarcal, nacional, local, i hem pogut anar-ho fent.
El cicle 94 Butaques i tu arrencarà el pròxim 24 d'abril a les 6 de la tarda amb una actuació de la soprano sabadellenca Laura Obradors. Les pròximes actuacions seran a càrrec del músic local Xavi Vidal i Adrià Puntí, amb dues el pròxim mes de maig. Les entrades es poden adquirir a la plataforma Code Tickets.
I la reina xipriota Rosamunda torna aquest vespre al Principal. La música del quartet de corda de Franz Schubert serà el principal atractiu del concert de cambra d'aquest vespre al Teatre del carrer Sant Pau, un recital que s'inclou dins del programa de joventuts musicals amb el quartet Calders, que interpretarà una de les obres capdals del romanticisme alemany.
Les partitures d'aquest concert neixen de la música incidental d'una peça sobre Rosamunda de Helmina von Chesi, a qui Schubert componia la música. A partir d'aquí, amb la idea de la melodia i amb la repetició, el compositor alemany va explorar els límits de la seva creació en un quartet que va de l'èxtasi a la pau final. Julià Álvaro, violí del quartet Calders, en una entrevista al Cafè de la Ràdio, remarca la responsabilitat de posar la intensitat necessària que demana la música schubertiana.
És un quartet d'unes dimensions musicals fantàstiques. És un quartet amb una riquesa... per això, de fet, és una mica el nom del programa que hem triat, que és La coronació de Rosamunda, perquè és com que les altres obres del programa, que són Mozart i Beethoven, que en aquest concert no podem tocar per temes de Covid, de minutatge, però Rosamunda és com el quartet de Schubert on arriba aquest procés encadenat de composició.
El programa es completarà amb un divertimento del geni austríac, una cita que fa dies que ha esgotat totes les entrades per la seva única funció, aquest vespre a les 7 al Teatre Principal.
Veganos en Paz, un obrador de menjar vegà on cada setmana tenim un menú per a tu i els teus, ple de nutrients perquè us ompliu de bona energia i salut. Els nostres pastissos d'aniversari i càtering per als teus esdeveniments estan fets perquè el teu paladar gaudeixi i tu descansis. Veganos en Paz, cuina per a tu. Reserva al 697 82 70 49 i segueix-nos a Facebook i Instagram. Estem a Sant Pere 15, a Polinyà. Què cuina el teu papa?
Comia miana.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Recta final de Notícies migdia que dediquem a la informació més enllà de la ciutat, però que ens afecta de ple. Per exemple, el Ministeri de Sanitat planteja els supòsits pels quals l'ús de la mascareta seria obligatori a les platges i a les piscines.
Només caldria fer-la servir quan no es pugui mantenir la distància de seguretat o quan es passegi. La mascareta es podria treure durant el bany, la pràctica esportiva o el descans en un lloc fix. Són les mesures que ja s'aplicaven a Catalunya des de l'estiu passat. El Ministeri ha proposat aquestes excepcions avui en el Consell Interterritorial de Salut.
I atenció, perquè Castella i Lleó suspèn cautelarment les vacunacions amb AstraZeneca mentre espera que l'Agència Europea del Medicament es pronunciï.
La Junta ha anunciat aquesta mesura en un comunicat on també admet que la campanya de vacunació prevista se'n veurà afectada. S'ha decidit així pels casos de trombosi detectats en pacients que havien rebut dosis d'AstraZeneca. La ministra de Sanitat, Carmen Calvo, ha advertit a Castella i Lleó que les decisions sobre les vacunes són potestat estatal.
Eso corresponde al Consejo Interterritorial y está decidido. No le corresponde a ninguna comunidad autónoma a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar. Esa es la igualdad de todos los españoles.
Carmen Calvo, vicepresidenta del govern espanyol. Estats com Alemanya i els Països Baixos s'han sumat a l'aturada de les vacunacions amb el vaccí d'Oxford a l'espera del dictamen de l'Agència Europea del Medicament.
Un dictamen que s'ha de conèixer avui mateix. Fins aquí el Notícies migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà. Ara arriba l'Hotel Suís amb tota l'actualitat del centre d'esports i molt més. Avui amb el Pau Vituri. Per cert, que vagi bé. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.